L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit i benvinguts a l'habitació dels pares. Tornem a ser aquí un altre dimecres al vostre costat per parlar, xerrar, compartir experiències i disfrutar una mica d'aquesta aventura tan fantàstica que és la de ser pares. Avui, com us havia promès, acabarem aquella sèrie, diguéssim, d'alguna manera, si en podem dir sèrie, de programes relacionats amb els germans. I per fi arriba aquell gran programa esperat en el qual parlarem d'allò que ens preocupa a tots els pares que tenen més de dos fills, o, bueno, més d'un fill, que és el gelos. El gelos és una cosa que ens preocupa perquè realment fa que, moltes vegades, els nens canvien fins i tot la seva actitud. Crec que el més important, o el que a mi m'agradaria que se'n parlés, és de la normalitat dels gelos. A vegades ho tenim com una paraula una mica tabú i fins i tot doncs, hi ha famílies que els hi costa acceptar o dir que el seu fill té gelos. Penso que és important saber que el gelos és un sentiment humà, normal i natural. Uns nens o unes persones ho viuran amb més intensitat i unes altres amb menys. Però tots, en algun moment donat, tenim gelos. Per una senzilla raó, els gelos, igual que la por, igual que l'alegria, no són emocions que aprenem, sinó que són emocions amb les quals ja hi naixem. Formen part d'aquest ventall tan humà, tan de persona, tan del dia a dia de la nostra vida i que ens diferencien d'altres espècies animals. Els gelos, a més, tenen una raó molt clara de ser i és fàcil entendre el perquè d'aquesta normalitat. De cop i volta ha arribat algú que ocupa un espai que fins ara només ocupaves tu. Ara estic parlant d'un tipus de gelos que són els gelos dels germans grans, aquells que han sigut, doncs, reis durant una temporada, han estat sols a casa, no han hagut de compartir els pares amb ningú i que de cop i volta apareix una coseta petita que al primer moment no fa res perquè és cert que aquella coseta petita doncs no acaba de molestar, sí que ens roba molt de temps a la mare, sobretot el primer moment doncs és potser allà on notem més el canvi perquè bueno, ens roba l'espai que teníem amb la mare, però ens ocupa un espai que fins ara era nostre i que no hi havia hagut ningú i evidentment és un canvi al qual hem d'acceptar i hem de canviar moltes de les emocions i sentiments que teníem. I a més s'ajunta el fet de que tot el nostre voltant ens demanda i ens pregunta si estimem aquella persona que de cop i volta ha irromput a casa nostra i ens ha robat aquest espai, que si la cuidem, tot sempre estic parlant del gran en aquests moments, no? Per tant, també se'ns demana i se'ns comença a exigir una sèrie de coses que fins ara doncs no hi eren, perquè érem el petitó, el reietó, la reietona, la princesa, la que, ai, que mona que ara comença a parlar, i ai, que mona que comença a caminar, i ara som els que ja caminem, els que ja parlem, i a més els que hem d'ajudar la mare a canviar els bolquers del nostre germà petit. Aleshores, els gelos són normals, principalment perquè hi ha algú que està irrompint en el teu espai, que fins ara era absolutament teu i tu tenies totalment dominat, i també per la qüestió de competitivitat, que abans havíem parlat en els anteriors programes que parlàvem de germans, ja ho hem dit diverses vegades, que les relacions fraternals es basen en la competitivitat entre l'un i l'altre. I és la manera que tenen millor d'aprendre a relacionar-se amb l'exterior i a poder tenir unes relacions molt més normalitzades i a lluitar contra la frustració, etcètera, etcètera. I de cop i volta doncs, es troben que d'estar envoltats de cotó fluix han de començar a competir per un espai, han de començar a competir per reclamar una atenció que fins ara no els hi feia falta, i això també els hi comporta una sèrie de situacions doncs, estranyes i que a vegades als pares ens costa, als adults ens costa doncs, dominar-les. No? També hi ha gelos, hem parlat tota l'estona dels gelos del germà gran, però també hi ha gelos amb el germà petit. Al principi no, són uns bebès, no s'enteren de què passa al seu voltant, però a mesura que aquests nens van creixent, també tenen part del seu espai robat, ells no han tingut la possibilitat, potser, de disfrutar d'una manera solitària els pares, els avis, etc. Però sí que se'n donen compte que hi ha un espai compartit que a vegades voldria que només fos seu. I a més els petits tenen un gelos una mica diferents que els grans, que és que els petits voldrien ser grans i voldrien tenir els privilegis que comencen a tenir els grans. I a vegades és una mica estrany i se'ns fa farragós als adults ensenyar-los o intentar-los i fer-los ens entendre que aquell ho fa perquè és gran i ell, quan arribi l'edat, ja li tocarà fer-ho, però que de moment ara no li toca. I bueno, doncs també reclamen una mica aquesta atenció. A més, els petits solen ser doncs una mica més petits, els deixem ser més petits més estona, i per tant, doncs, sí que és cert que els, sense adonar-nos compte, els hi allarguem aquesta dependència, sobretot ara em dirigeixo a les mares, aquesta dependència de el petit, encara que no creixi perquè ja no tindré més un bebè, el gran ja fa temps que és gran, i bueno, doncs, ells també acaben acostumant-se a aquesta dependència i exerceixen el gelos, el comportament gelós, accentuant aquest infantilisme. Per tant, dit tot això, torno, crec que lo important és no tenir por de l'acceptació d'aquest gelos, és el més important, és algo natural, és algo normal. Si no en tinguéssim, voldria dir que no tenim sentiments. Quan jo dic no tenir-ne, significa que en té tothom, alguns li portaran problemes i alguns altres no els hi portaran problemes, però tots en tenim de gelos. I això és el que ens fa persones, i això és el que ens fa humans, i això és el que ens fa permetre doncs, també superar potser les primeres rancúnies, fins i tot des de que són petits, poder-les ja començar a treballar. Aquests comportaments que poden sorgir a través dels gelos, normalment, general, sempre no em cansaré de repetir que aquí parlem de generalitats, i els nens és com una incongruència, perquè sempre estem dient que el nen és una persona individual, que no es pot comparar amb ningú més, etcètera, etcètera, i que tothom és com és i que hem de fixar-nos en aquesta individualitat, però a l'hora de fer un programa a ràdio, evidentment ens hem de centrar en la generalitat i que això són doncs, el 70-80% de nens. I com deia, aquests comportaments en general, depenent també una mica de l'edat de diferència que es portin els nens, això també és important saber-ho, a més edat, menys possibilitats d'un gelos molt, molt forts, perquè les distàncies estan molt marcades i l'espai que ocupa cada nen també està molt marcat. A diferència de sexes, també és menys probable de que els gelos siguin molt exagerats, perquè el nen ocupa l'espai de nen i la nena ocupa l'espai de nena, i per tant doncs, no es troben en tants moments. Això sí, quan més petits, menys diferència d'edat, més gelos hi hauran, perquè realment sí que estan disputant-se tota l'estona un mateix espai temporal. I abans quan he dit a major diferència d'edat, és a dir, quan més anys es porten, en uns inicis no hi ha gelos, però sí que sol haver-hi després, a la que tomben els 8, 9, 10 anys, el petit, sobretot, gelos del petit cap al gran. Amb quins comportaments podem fixar-nos en el cas de que hi hagin gelos? Doncs normalment, si són pocs anys de diferència, hi haurà una regressió en certs comportaments dels fills grans. Fins a nens que tenien el control d'esfínter totalment dominat, tornar a que se'ls escapi el pipí, des de tornar a demanar el xumet, no poder dormir sense el nino o sense la manta que ja feia temps que havien deixat, una mica més de ploramiques, és a dir, sentir-los plorar més de lo normal que abans quan no hi havia el nen petit, una mica més de mal humor, però sobretot aquestes regressions cap a lo infantil, cap a lo que, bueno, que feia potser mig any que ell ja havia deixat. Després, xerrant amb els pares, ja aniran sortint moltes cosetes que em venen al cap, doncs, com per exemple, què s'ha de fer quan hi ha un altre cop un descontrol en els esfínters, no? De quina manera doncs, hem d'actuar els pares, perquè s'han de fer de manera bastant cuidadosa. Sempre hem d'acceptar, evidentment, el que està passant amb el nen i que té gelos i que no passa res i que tots n'hem tingut, no? Aquest és el primer pas. En quant a més diferència d'edat, quins comportaments ens podem trobar? Sobretot el gran, quan ja tomba l'adolescència i encara té un nen, un germà doncs, que té 6, 7, 7 anys i ell en té 12, 13, 14, una mica de rebuig cap a aquest germà. Una sensació com de que el germà gran ja ni se'l mira, que no té cap tipus de relació amb aquell germà que abans sí que jugaven junts, que fins i tot es passa dies i dies i dies sense parlar-lo i que quan hi han converses familiars no el nombra mai, és a dir, com una negació de que hi hagués un germà. I les poques vegades que es troben, el gran sempre escenifica els gelos fent fora el petit de l'habitació, explicant als pares que és un pesat, expressant que n'està cansat de tenir-lo tota l'estona a l'habitació tocant-li les seves coses, de que els pares li fan més cas en el petit que amb ell i ell també els necessita, etc, etc, etc. La veritat és que hi ha molt tipus de comportament, però sí que tots tenen una cosa en comú, que és una petita regressió bastant infantil, bastant immadura. Tots tornen a un grau més enrere del que els hi pertocaria. Bé, dit tot això, com sempre, aquesta superparrafada que us intento fer cada dia una mica més amena els dimecres, però que realment costa, m'agradaria donar pas als pares i mares que tenim avui aquí. I avui tornem a fer un ple, és a dir, avui tenim 4 convidats i crec que podran donar tots ells molt de joc. I res, doncs vosaltres mateixos, gràcies per ser aquí, si us voleu anar presentant, doncs.
Bé, doncs jo sóc la Montserrat de Déu, és la tercera vegada que vinc a l'habitació dels pares i segueixo tinguent una nena de 5 anys i un nen de 3 anys.
Hola, jo sóc la Sílvia, també tinc 2 nens, un de 5 anys i un altre de 2 anys.
Hola, jo sóc la Gemma, tinc 2 nenes, una de 4 i mig i una de any i mig.
Molt bé, Gemma. I tenim un noi. Per fi, que ens costa molt aconseguir nois, tu, doncs avui aquí en tenim un.
Jo sóc en Lluís i tinc un nen amb 3 anys i mig i una nena a punt de fer-ne 2.
Doncs moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i bé, doncs començarem a xerrar dels gelos. A veure, està preparat, és a dir, que tots els convidats que hi ha avui tinguin 2 fills està pensat perquè justament avui parlàvem de gelos i si haguéssim portat algú amb fill únic, doncs evidentment ens hauria pogut ajudar poc amb el tema que tenim avui. Jo he fet una petita introducció i anant nombrant cosetes, però bueno, potser estaria bé que expresséssiu potser la vostra experiència, sobretot hi ha un tema que a mi no és que em preocupi, però que penso que passa, no? Moltes vegades el fet de no, gelos, no, és a dir, és difícil acceptar socialment que un fill pugui tenir gelos d'un altre, us hi heu trobat això, no? El primer moment que vau veure conductes, és a dir, ai, seran gelos, no dic que...
Perquè sembla una mica doncs com que sap greu, no? Perquè són els teus fills, te'ls estimes tant i sembla impossible que ells no sentin exactament el mateix i que no vulguin tot el bé per l'altre germà, però bueno, de fet són nens tots dos busquen l'atenció del pare o de la mare i aquestes coses passen. I de vegades allò lo típic, no, que et plantegen, oh, potser és que no ho estic fent bé, potser és que estic parant massa atenció en un que en l'altre. I aquesta és la por una mica dels gelos, no? I d'inclús de dir, no, és que els meus fills tenen gelos. Dius, ostres, quedes una mica que dius, no saps si l'altra persona està pensant, oh, és que potser no ho fa bé, perquè jo he vist que l'altre dia no feia gens de cas al seu fill petit mentre l'altre feia la marranada o... I bueno, doncs són situacions que et porten a no dir-ho, no? Potser, sí. No? De que si tenen gelos o sí. No tenen gelos.
Home, realment sí que costa molt perquè en principi és el que deia la Montse, que realment creus que estàs fent alguna cosa malament i no saps ben bé per on agafar-ho, perquè et trobes primer amb la situació que quan neix el petit tot et canvia perquè comences a notar un canvi, no? Amb el teu fill gran que dius, bueno, què està passant aquí? I no saps ben bé per on agafar-ho perquè et fa por. I després, a mesura que va passant el temps, ara jo, per exemple, em trobo que ara el petit també en té gelos. I penses, bueno, ara estem canviant, torna a canviar el xip que has tingut fins ara amb el gran i torna a canviar perquè l'altre tampoc tingui gelos. Però bueno, cada dia et trobes una sorpresa diferent amb ells. I cada dia et pots trobar un dia que és un i un altre dia un altre. No segueixen mai el mateix...
La mateixa pauta,
exacte,
tant de bo, no?
Cada dia és diferent, és una sorpresa cada dia. Però ara ja estic passant del gran, ara els gelos han passat al petit.
Al petit.
Sí.
És dual,
sí.
Perquè tots estem preparats pels gelos del gran, fins i tot jo a la consulta i quan parlo doncs, amb mares que estan esperant el segon i pares, la preocupació és com ho enfoco al gran perquè no tingui gelos, és a dir, ens preocupem molt, som conscients de que hi pot haver-hi aquests gelos, no? Però en canvi ens en oblidem dels gelos del petit i el
sí.
Petit en tenen, i el petit a més són uns gelos, el gran són gelos més entenibles, no? Més és que ara passes més estona amb ell i jo, doncs, abans quan no hi era, doncs, també estaves més amb mi. I el petit són uns gelos una mica més emocionals de, és que el gran és més llest, és que jo sóc el tonto i és que a mi sempre les coses em surten diferent que el gran, És a dir, són dues maneres diferents de viure un mateix sentiment, no? Què, amb els gelos costa? En teniu a casa, primer, això? En teniu de gelos
sí.
A casa?
Nosaltres, quan teníem la gran, no? A punt de sortir la Petufa, vam dir, va, preparem a la gran, que té 2 anys i mig, mira, que vindrà una germana, i li expliques tota la història, no? Llavors, bueno, quan surt la germana petita, sembla que ho hagi entès, no? Penses, bueno, clar, tot el que ha estat dient i explicant, sembla que li hagin arribat, però dir, què li pots exigir a una criatura de 2 anys i mig? Res, si tampoc no ho entén. I llavors vas veient, mira, la teva germana, estima-la, pa, un cop i cops i cops i cops, i al final ja mig cridar, mig histèric, i què puc fer? No, he d'anar des de la calma i des de la serenitat i intentar buscar una mica l'equilibri entre les dues, perquè si no és difícil i desbordant, eh?
La Gemma apunta una cosa que és molt interessant, perquè la primera sensació, o sigui, els pares quan admeten que hi ha gelos pel mig, és quan el gran o la gran comença a fer actituds d'una mica agressives, una mica violentes, sí. Cap al
petit. Te comencen amb un, no, jo li faig un petó, però aquell petó és molt fort, que acaba amb una mossegada i l'altre plorant. I, o bé amb un, no, jo, és només una abraçada, i tu li dius, però una abraçada dolça, molt dolça, i veus que s'està allà, que l'altre s'està quedant vermell i lila de la gran abraçada que li està fumant. O, per exemple, també hi ha els casos de que quan el petit comença a caminar, jo sempre dic que jo sóc filla gran, i com a filla gran parlo com a gran, però reconec, ara que veig amigues amb fills que tenen dos fills, etc., veig el petit i penso, Déu-n'hi-do, no m'estranya que després surtin tan espavilats, perquè també hi ha l'altra, la imatge típica de quan el petit comença a caminar, el gran va mirant pel passadís, tu, camina, camina, i va fent, sí, camina, pumba, i ja l'ha tirat a terra. Això és algú que hem viscut. A casa, Lluís, què, en compreu de gelos o són més moderats?
Bé, jo la veritat és que al principi suposo que abans de que naixés l'Alba no hi volia creure massa, no? Pensava d'alguna manera que, bueno, que el nen ens estava pujant molt bé, que no ens havia donat cap mena de problema, i pensava, bueno, això deu ser cosa de si se't descontrola una mica el galliner, no? I no hi creia massa. Llavors, a base de sentir les iaies, la veïna, la tieta, el no sé què, ja veuràs quan creix, ja veuràs els gelos i no sé què, anar-ho sentint, i llavors et poses una mica en alerta i vas començar a pensar, ui, que aquí tindrem marro, no? Llavors, a la pràctica no va ser tan així, més regressions en estil del sí. Que tu dius, no? Més de que el nen, pues, això, se li escapa alguna vegada el pipi quan abans ja no ho feia, o alguna vegada vol que li donem el sopar quan ja s'havia acostumat a sopar sol, o aquest tipus de coses, però no han anat mai massa més enllà, eh? Vull dir, petits episodis no s'han fet mai mal, i ell, el gran, d'alguna manera ha adoptat de seguida un rol com molt protector i molt d'ensenyar-li les coses i molt d'obrir-li camí a la petita al món, diguem, no? Uh-huh. Llavors, com que se sent com molt, molt satisfet i molt important fent això, vull dir, sí, home, òbviament estona sent que l'Alba, la petita, li està robant la mare o viu aquests moments, però són coses relativament puntuals. Uh-huh. I dins de tot no hem tingut mai el gran problema. Uh-huh. Episodis puntuals, doncs això, estonetes.
Ara aquí tenim, Lluís, nen, nena, sí. La Montse és nena, nen, la Gemma,
dues nenes
i dos nens. Perfecte, perquè està... Això sí que no estava preparat, eh? Però està tot representat. De veritat, que aquest sí que no sabia. Sí que de dos sí que ho tenia clar, però els altres dos convidats no. I dic això perquè, per exemple, Lluís apuntava una cosa... Torno, repeteixo. Estem generalitzant, eh? Però Lluís apuntava en Martí... No ha tingut regressions, però bueno, ha adoptat aquest rol d'obrir-li una mica de camí, una mica de protecció. I ho dic perquè també és curiós, perquè hi ha diferència en quantitat de gelos. Abans he comentat que a diferents sexes menys possibilitat de grans gelos, però dins de diferents sexes se'n podrien fer dues branques. El que el nen és el gran i el que la nena és la gran. El que el nen és el gran encara baixa molt menys la possibilitat de tenir gelos. Curiós, eh? No se sap ben bé el per què. O sigui, que el gran és el nen i la petita és la nena. Apunten a que possiblement, doncs, sigui una qüestió de rol genèticament adquirit, no? El de papà més protector i més, bueno, més panxa content i que mira que bé que tinc un joguet. En canvi, la història nena gran amb germà petit... Les nenes aquí ho passen malament. Sobretot perquè hi ha un tema de... Generalment, eh? O sigui, segur que potser aquí no ha passat, però hi ha un tema de papa, de papitis. Eh? És a dir, la nena... Hi ha un nen, la nena s'ocupa molt d'una manera molt responsable i molt, molt imitant a la mare, i primer, doncs, si sol, doncs, canviaré els panyals perquè és un nino, però de cop i volta, un dia per un altre, descobreixen que no és un nino i que, a més, doncs, aquella estimació o aquell rol que el pare i la mare confonien de, no, però jugarem a futbol, però... comencen, doncs, a diversificar-se els rols i a dir, no, jugarem a futbol, doncs bé, jugarem a futbol cap un cantó i l'altre anirà a ballet i l'altre... Aquí comença com, no, si el petit va jugar a futbol, jo també vull jugar a futbol, al ballet qui vagi ell. És a dir, sí que és cert que canvia molt, i vosaltres dues teniu el mateix sexe. Aquí sí que els gelos normalment són molt pronunciats.
Sí,
molt pronunciats.
Sí. I ara que comença, jo el que he notat també molt és el gran ara ja ha començat a fer les activitats extraescolars, no?, quan acaba l'escola. I el petit ho vol fer-ho tot. O sigui, anem darrere i el problema el tinc cada vegada que me'l tinc que marxar. Jo vull ser gran, vull ser com en Marc, i t'has de fer entendre, pues, el que tu ens estaves explicant. Encara ets massa petit, encara no pots venir, no pots fer això, no pots fer allò. I això no ho entén, lògicament, perquè per ell ja és gran i vol imitar en tot el seu germà gran. I clar, és un problema l'explicar-li. I l'altre també vol que participi, perquè ara em trobo que el germà gran també vol deixar-lo també participar i vol jugar amb ell, però clar, també veu que no pot, depèn quines coses, tampoc pot anar darrere. I és complicat. És complicat fer-li entendre.
A mi m'ha sobtat això que deies del papitis, de les nenes, com que necessiten més el pare, o que... És que a mi m'ha passat una cosa molt curiosa, que és que vaig tindre una nena, lo típic, oh, que ve una nena, perquè li podré posar llacets, li podré posar el vestidet, jugaré amb ella. Bueno, adorava el pare, com si gairebé no hi fos jo. Arribava el pare, se li obrien els ulls, era algo increïble. Si hi havia el pare, no hi havia la mare, per res. Llavors vaig tindre el Marçal, i al néixer el Marçal, automàticament no sé què va passar, que la Mireia de cop va deixar d'estar pel pare i totalment enfocada a mi, però moltíssim. I encara, gairebé que encara ho fa, ja té 5 anys. I ara m'ha sobtat això que has dit del papitis.
Sí,
perquè...
és un tema de, senzillament, de sexes, o sigui, d'identificació sexual. Nosaltres el sexe, només néixer ja el anem, la nostra sexualitat, la nostra identificació com a dona o com a home, ja l'anem formant només néixer. Aleshores, la Mireia, en aquest cas, segurament quasi totes les nenes són molt de papa, perquè és la primera persona de l'altre sexe que pots conquistar, val? I amb qui? Les persones que són heterosexuals, en aquest cas les noies cap als nois, és el primer contacte que tu tens amb aquell altre sexe, doncs que saps que pots agradar, saps que... Bueno, i que és el desconegut, el que et crida l'atenció i, i són molt de papa. Aleshores, al néixer un nen, el que probablement fa la Mireia és el que els hi passa a moltes nenes, que és un rebuig sobre la figura paterna, perquè ara ja no és única, sinó que, a més, com que ella sap què significa tenir una figura del mateix sexe, que és una complicitat enorme, a tu et semblava que tot era el pare, però en realitat hi ha molta complicitat mare i filla. De fet,
ara... Sí, còpia moltíssimes coses.
És una passada. Aleshores, ella sap perfectament en el seu interior que també hi haurà complicitat pare-fill, perquè són el mateix sexe, parlaran de les mateixes coses, com tu amb ella parles de llacets.
Sí, no? Bueno, no ha sigut un exemple, no, però sí, perquè ens entenguem.
Sí, vull dir, en canvi, ella amb el seu pare ara parlarà de okay, en aquest cas, no? O amb el germà. Aleshores, el primer moment és un rebuig. I sí que és cert que davant d'una parella de nena gran i nen petit, la nena petita és diferent, Lluís?
Molt.
Però nen...
Sí, molt diferent.
És molt diferent. Nena gran i nen petit, en general, repeteixo, en general, sempre té tendència que la nena sempre busqui, d'una forma molt exagerada, l'aprovació del pare. Perquè el nen, el germà petit, li està invadint un espai molt gran que ja no només és el de germà, sinó que, a més, és el de... És el meu home, entre cometes, és el meu papa en masculí.
Sí, sí. Ah? Sí, inclús havia comentat, jo em casaré amb el papa i tu, Marçal, et pots casar amb la mama.
Sí.
Intercanvi de parelles.
A més, de fet, sempre s'ha parlat del complex d'Edip, que és l'enamorament del fill cap a la mare, però és que hi ha el complex d'Electra, i per mi és molt més evident el complex d'Electra que el complex d'Edip, és a dir, la necessitat d'agradar la nena, agradar el papa. Bueno, si sou les noies, jo crec que m'esteu entenguent molt el que... O sigui, la mare importava el que deia, però, ostres, un mal comentari quan eres adolescent de la forma de vestir teva per part del pare... Era algo que sí que, així com la mare deies, no s'entera, no va a la moda, si el pare et deia, escolta, vols dir que aquesta minifalda no li hauries de posar un duro més de tela? Allò et tocava, Sí, sempre ens tira més, no?
O que se senti disgustat.
Sí, sí, que se senti disgustat, és molt curiós, i és molt de nena gran, petita no.
Jo és que el meu cas ha sigut molt diferent, O sigui, jo primer, quan només teníem en Martí a casa, per dir-ho així resumit i molt clar, no em feia ni el més mínim cas. O sigui, era la mama, i jo el perseguia per explicar-li un conte, i jo el perseguia per jugar a qualsevol cosa, jo el perseguia per tota la casa i no hi havia manera. Ell només volia mama, al punt que jo fa unes depres de quilo, Però és que Déu, macho, i em sembla que no em vol per res. Llavors, ell sol, no sé ben bé per què, va arribar a un punt en el que va començar a compaginar-ho força i jo diria que llavors ja anava al 50-50. Inclús estones, certes activitats ja les relacionava més amb que havia de ser amb el papa, no? Quan volia fer una mica el bruto, diguem, era l'hora del papa. I quan volia alguna cosa més light, era l'hora de la mama. Fins que l'Alba ha deixat de ser això que tu deies, no? La coseta aquella maca que està allà quieteta i ha començat a demanar l'atenció de la mare. Llavors, ara em torna a ignorar perquè ara els dos estan tot el dia barallant-se per la mare. Jo poc més que estic allà, doncs, bueno, faig el sopar, canvio el que vulgui, però d'accessori total, no? Estones, eh?
Sí, sí.
Si surto amb la pilota al jardí, venen els dos a darrere, no? Però el gruix de les coses, vull dir, lluiten per la mare. Es barallen per veure qui li explica a la mare el conte abans d'anar a dormir i jo estic allà a veure si algú em deixa que jo no expliqui.
Si algú vol venir.
Exactament.
Jo explico contes, no?
Ja està. Jo el que m'he quedat sorprès és de lo que xoquen dues nenes. Jo pensava que bé...
Tu tens el cas.
Sí, jo pensava que bé jugaran juntes, superfelices, talalà, talalà, però res, xoquen, però com cabres munteses. De vegades les he de separar perquè la gran l'emputxa i la petita la pica o la mossega, però allò junta, junta, cosa a cosa. I cada vegades dius, va, vaig a fer el sopar i dius, va, les deixo un momentet aquí soles perquè podran i jugaran, i he d'anar de seguida perquè ja sento, crits l'una i l'altra i Déu-n'hi-do. Perquè també Déu-n'hi-do lo ràpid que va a la segona, no? Allò que la gent t'avisa i t'avisa, ja veuràs, aprèn de seguida. Dic, no aprèn de seguida, aprèn el segon.
Sí.
El segon. La gran agafa un llibre, pam, l'altra l'agafa, pinta, l'altra pinta, passa com una pinta paper i l'altra pinta la tot arreu. Parets, terra, portes, no, això no, que acabo de pintar, no? Aquestes situacions. Llavors comences a treure coses i clar, si treus una i a l'altra no, què fas? Has de buscar algú a l'equilibri. Sí. Llavors ja m'hi fico en el mig, des de la calma, serenitat, respiro, faig joga, i vinga, a posar-m'hi, no? A buscar algú que la sereni, llavors jo també m'he de ficar allà en el mig, i ja va, del sopar de les 7, doncs fa els 8, 8 i mitja, o quan es pot, no? Sí, des d'aquí, des de la felicitat.
Aquí, els altres programes sobre germans, és el que comentàvem, i avui té més sentit que mai. El darrer programa de germans parlàvem de què fer per intentar, doncs, que no hi hagi tanta mala relació amb els germans. Una de les coses que més la complica, justament, són els gelos. I aquí és on té més importància que mai el que vaig a dir, perquè és cert que davant de situacions de gelos, està clar que quan parles ja de mossegades i de fer mal, hem d'intervenir en el sentit de separar. De dir, no, això sí que no, en aquesta casa això no ho tolerem. Però aquí agafa molt sentit el fet de dir, ara ja us he separat, ja sabeu que aquí no poden haver-hi patades, no poden haver-hi mossegades, i quan són una miqueta més grans, un ja té 3 anys i l'altre en té 5, i us ho arregleu vosaltres. Les desavinences que hagueu tingut, les heu tingut vosaltres dos. Jo no formaré part, ni em tiraré cap un cantó ni jutjaré cap a l'altre, sinó vosaltres heu provocat el problema, sou capaços de trobar la solució, i jo l'únic que vull és que d'aquí una estona sortiu i m'expliqueu quina solució heu trobat entre vosaltres dos. I no prendre partit a les discussions de germans, i sobretot les que estan incentivades pels gelos, perquè aquí sí que sempre faràs de jutge, i sempre hi haurà algú que es quedarà amb la sensació de que n'ha sortit molt perjudicat, i li reforçaràs el gelos. Mm-hmm. Experiències que vosaltres tingueu, això, en situació de gelos, com l'heu tractat,
bueno,
vosaltres?
Jo trobo amb això que em deies ara, dic que a vegades no sé quin dels dos castigar, perquè si no he estat allà, jo no sé qui ha sigut, qui ha començat, qui ha picat aquí, perquè tots dos s'han picat. Arriba un punt que llavors, clar, tinc que quedar-me allà, ara explica'm què ha passat. I ara, com el petit ja parla, ara ve quan ja riem tots, perquè clar, ell s'explica la seva manera que en Marc, doncs, li ha fet això, li ha fet allò. Oh, però és que ell ha començat perquè també m'ha fet això. Llavors tu tens que triar, i arriba un punt i dic, mira, ja està bé. Dic, la mama no pot estar triant sempre, i és el que tu dius fer el jutge. Dic, això ho heu d'arreglar vosaltres, perquè vosaltres ja comenceu a ser grans.
Exacte.
Dic, perquè la mama no estava aquí. Llavors, clar, et fa riure, perquè clar, es justifica, no, el per què, i normalment és el petit el que comença, és el més guerrero, com diem, el segon va molt de pressa, i normalment busca sempre anar al gran. Però ara ja això de fer de jutge ja ho estic mirant de deixar de costat, perquè és que si no...
Sí, la veritat és que és el que
malament
més us pot ajudar també per treballar els gelos.
Sí, no?
O sigui, a part de per tot, en les relacions entre germans s'ho han de solucionar ells, a part és que és una llançadora, de fet, cap a l'aprenentatge de resoldre situacions, aprendre a mediar, no? Perquè mai ho tindràs tan bé com barallar-te amb el teu propi germà, que saps que al cap de 5 minuts haureu arribat a un acord i que estareu jugant al tente. O sigui, que s'ha d'intentar, doncs, no intervenir-hi. Però, clar, sobretot ara que parlem dels gelos, perquè és que això incrementaria molt la sensació de desigualtat d'un o de l'altre. En quant a regressions, tu, Lluís, em deies sí, a casa potser sí que hi han hagut més regressions. Com respons a una regressió? Com...
D'entrada, suposo que no responia perquè no sabíem com respondre. Les primeres vegades simplement al·lucinàvem. Suposo que ens miràvem els dos amb una cara com dient, ostres, què està passant? Què fem? Això deu ser normal. I llavors quan se n'anaven, els teníem els dos dormint, sèiem al sofà i li donàvem voltes i voltes, i suposo que va acabar fluint per si mateix, no? No sé si vam, o sigui, no vam optar per una estratègia en concret, sinó que simplement ho vam anar trampejant com vam poder i més o menys van anar intentant raonar-li, explicar-li pues, que, bueno, que ja ho enteníem, que no passava res, treure la importància quan, per exemple, se li escapava un pibi, cosa que abans ja no feia. De fet, aturar-nos-hi al mínim, o sigui, no donar-li massa importància, tractar-ho com una cosa que, bueno, pues, si avui s'ha escapat no passa res, Martí, demà segur que ja no s'escapa. El pipi ho vam plantejar tipus una batalla contra el pipi. Sí. I, vinga, que avui el guanyem. I si un dia se li escapava, avui ens ha guanyat, pues, no passa res, demà el guanyarem nosaltres. I fèiem ell i jo una mica l'equip contra el pipi. I el tio així ho vivia bé. I, bueno, va anar passant i passant. Ara tenim una mica el contrari, perquè ara la petita vol fer tot el que vol fer el gran i li costa molt d'entendre que no li podem deixar tot el que vol fer el gran. Inclús en qüestions de gènere. Perquè en Martí i jo anem, fem competicions, per exemple, a veure qui arriba abans al bany i a veure qui fa el pipi abans. Per el nen agafi l'hàbit d'anar al bany, baixar-se la roba i fer el pipi el sol. I ella ve darrere i es vol baixar els pantalons i vol fer el pipi dreta. Llavors, costa molt fer-li entendre que ha de seure, que ella no pot fer el pipi dreta i que ella no té tita, com diu ella, totes aquestes coses, no? I es munta una que, bueno...
Sí, sí. O sigui, que potser sí que vosaltres doncs, teniu una mica els gelos aquests sants de la petita, no? De voler
fer
com
els... Sí, jo crec que va més ara en aquest sentit,
sí. Com els grans. Bueno, el Lluís apuntava una cosa que no sé si vosaltres també us ha servit, que és acceptar aquestes regressions com a part del joc, donar-li tota la naturalitat possible i posar-lo en paraules, és a dir, expressar-li amb ell per què li està passant això i que ho enteneu, que no passa res i que, bueno, que amb el temps tot això es anirà solucionant. Regressions en vas tenir, Montse?
I és que va ser bastant diferent. Normalment, sempre, bueno, quan parlo amb altres pares, acostuma a ser això, dels pipis o de les caques que se'ls escapen. Jo no, jo va ser que el Marçal va néixer quan la Mireia tenia 22 mesos i ella ja menjava sola des de feia bastant, o sigui, que menjava sola bé. I va ser néixer el Marçal, que va deixar de menjar sola, o sigui, li havia de posar jo el menjar a la boca, que li havia d'estar sobre quan és una nena que havíem... Llavors, clar, potser el pipi és més una cosa que dius, bueno, no ho controla, pobre, és difícil. Si el renyes, potser se li escaparà més pipis, però és que el fet d'agafar la cullera i posar-se a la boca ho fa perquè no li dona la gana, no perquè... I llavors, clar, no saps si t'has d'enfadar, no t'has d'enfadar, li donàvem una mica en el Marçal, li donàvem una mica amb ella, però dèiem, ara agafa-la tu, perquè tu en saps, però de menjar totalment, que jo la posava a la trona i em posava a preparar el sopar del Lluís i meu. I jo pues, me l'anava mirant, com que és molt xerrameca, m'explicava coses i anava menjant, i jo li anava dient coses, però no li havia de fer res més que anar-la controlant. I a partir de llavors pues, es va acabar.
Els meus també van enrere amb això.
Amb el menjar també, sí. Eh? Vull menjar...
Que m'ho doni la mama, una tuna i jo, vam començar una altra vegada en aquesta dinàmica. Sí. Sí.
Aquí ferms, és a dir, aquí el pipi sí que és algo doncs, que evidentment no ens hem de tabalar, però amb el tema del menjar és, no, tu ja ho sabies fer, jo te'n donaré una, però les altres cinc les fas tu sol. I aquí sí que ens hem de refermar una mica en la nostra postura, donant també aquesta primera cullerada, no? Dir, bueno, doncs sí, intervenim i bueno, va, donem la primera, però les altres ja ho pots fer.
I a l'inrevés. Jo tinc la petita que vol menjar sola com el gran i s'ho fot tot pel sobre. I li intentes agafar la cullera per donar-li i no es deixa, s'enrabia de manera que ni que sigui una cosa més o menys líquida, és igual, acaba banyada amb allò, però ha de sopar sola.
I en canvi, potser perquè no... Aquí em culpo jo una mica, no vull que creixi Marçal, vull que sigui el meu bebè per sempre.
Jo ho he comentat, jo ho he comentat i sobretot era un tema de mames que molt petits, però m'agrada que surtin aquests temes, perquè a vegades sembla que jo parli de coses allò etèries i mira...
No, jo realment em culpo amb això, em fa molta pena, sé que el Lluís reia molt quan li vam treure la pipa en el Marçal, dius, has patit més tu que ell ni se'n recorda i tu encara l'estàs mirant la pipa. Però és que em costa, no? I jo crec que ell ho ha d'haver notat, evidentment, això. I ell vol que li doni el menjar, ell vol ser el meu bebè. Clar. Ell vol, és un nen molt carinyós, vol mimos, vol que l'abraci, demana molts petons i moltes abraçades, i vol que li doni. Si jo li dono...
Encantada!
No, bueno, no ho sé, això no. Jo petons i abraçades, sí, però donar-li el menjar ja no. No. I vol encara que li doni el menjar. I dic, no, perquè dinem, intento que mengem tots junts. De vegades al sopar no, doncs perquè també teniu una mica d'intimitat amb la parella, però intentem fer els àpats junts, i llavors jo no puc estar menjant, jo he donat-li el menjar amb ell, ell ha de ser conscient que tothom menja cadascú el seu. Però bueno, em culpo una mica.
Bueno, ben fet.
Ho ha d'haver notat.
No, a més va molt bé reconèixer les coses, és a dir, és veritat que, bueno, que jo, doncs, que em fa pena quan el veig créixer, no? Sí, sí. Perquè si no la reconeixes tampoc les pots rectificar o o acceptar, no? I està molt bé. Sílvia, què dius tu per aquí?
Jo, bueno, això del menjar, cap problema, amb això sí que no puc dir res, amb això cap dels dos, en cap moment, però són altres fets. Per exemple, en Marc va ser més problemes a l'escola. Uh-huh. Em vaig trobar, per exemple, que
m'encanta cada dia... M'encanta treguis el tema perquè és molt normal, eh? És molt normal que o bé a casa o bé a l'escola es notin aquests canvis,
sí,
eh?
Sí, va ser sobretot a l'escola. A casa ja feia cosetes i ja es portava malament, però clar, va arribar un punt que ens van passar tot el P3 que en Marc tenia el germanet, feia un mes, va començar P3, va ser, clar, canviar tot, o sigui, canviar el seu món, va ser canviar que tenia un germanet a casa, canviar d'escola...
Ell se n'anava a l'escola 8 hores, sí. El germà es quedava a casa. Això ho hem de tenir clar, que passa a moltes famílies, eh? Que coincideix l'arribada del segon germà amb l'anada a l'escola dels grans, i això és matador pel nen gran, eh?
Sí, perquè ho va passar molt malament.
Jo me'n vaig allà amb uns desconeguts que em fan treballar, sí, molt bé, cantar i jugo, però es queda allà,
sí,
amb
sí.
La meva mama, i jo no, eh? Vull dir...
I clar, després al migdia el anaves a buscar i també no estava content, ell menjava i tot, però clar, tota la regressió que dieu d'allò dels pipis, a la nit vam tindre que tornar a posar bolquer, clar, va ser tot per ell tot un canvi molt, molt, molt gran per ell en primer any de P3. Ara, a poc ja ho ha anat acceptant, no? I ja notes el canvi, però P3 va ser cada dia la nota, cada dia de la senyoreta que ha fet això, ha fet allò. Feia només coses per cridar l'atenció, eren gelos, de seguida ja ho van veure, més que semblava que t'haguessin canviat el nen, perquè et donava la sensació que estaves amb ell i com et parlava, et mirava, i mirava el germà, no coneixia tampoc, ho veus de seguida, dius, això no és normal, aquest no sembla el meu fill, dic, perquè això no ho feia fins ara. Ho has d'acceptar i intentar ajudar-lo, i ajudar-te tu també molt, perquè clar, has de tenir molta paciència, sobretot la mare ha de tenir molt cuidat i depèn com davant d'ell, mostrar-ho tot amb molta naturalitat i que ell vegi, a veure, que és un germanet que ho ha d'acceptar, a mi també em costa, perquè a veure, és tot nou també per mi, i ell, entre tots dos, pues, intentar ajudar-nos i intentar passar el millor que podem, que costa evidentment, molt, i és molt trist perquè el veus que ho passen realment fatal. Hi havia coses que deia, no pot ser, no té ganes d'anar a jugar al parc, o que havia fet un canvi que deies, no semblava ell. Hi havia coses que, pobret, et sabia greu el fet de cada dia portar-se malament, cada dia, i sempre eren coses diferents, completament diferents. Cada dia era una cosa que era sorprenent el que feia. Però com pot ser? D'on t'ho ha tret, això? I tot era cridar l'atenció.
I era el malestar dels gelos, sí, cridar l'atenció.
Sí.
Gemma, tu, això, amb dos nenes...
Jo m'he trobat, per exemple, el tema de la regressió del menjar, va ser una temporada bastant brutal per mi, no? Per com ho vivia, no? Perquè era a l'hora de sopar, la gran, l'Alba, que no vull sopar, no vull sopar, la Marta li dones, doncs a mi també. Doncs era cullerada gran, cullerada petita, cullerada jo, cullerada petita, i vaig dir, això no pot ser, la sopa ja refreda, el peix ja està fred, i això ja no pot ser. Llavors això, intentar buscar alguna tàctica, va, tu és la gran, mira, començo 4 cullerades i llavors ja aviam si pots anar acabant, i llavors això, la petita també m'he trobat molt independent i de seguida fora, mama, i tot allò. Sí. Llavors, bueno, això potser també ha ajudat una mica que a l'altra, dic, sí, mira, ves, l'Alba, la Marta, sí, vol fer-ho tot allà sola, sí, aviam tu, aviam, sí, aquí és la gran, aquí, tu, va, sí, donar-li tota la importància, va, que és la millor, vinga, va, I llavors, bueno, sembla que la cosa s'encamina. I de cara al col·le també, primer, al P3, vaig passar-ho també bastant malament, entre que tinc caràcter així, introvertit, i aquestes coses, i llavors, sobretot, a l'hora de deixar-la, a les 8 del matí, suava, i pensava, dic, pobra noia, la que està aquí, dic, perquè per aguantar-la, allò era l'escàndol, tirar-se pel terra, cridar, jo marxar, agafant-me de la cama i no poder marxar, i allò, nervis i suor, i fins que al final, clar, bueno, agafa...
Tot es normalitza,
sí,
no?
Sí.
Jo crec que una mica els testimonis que veiem avui és cert, els gelos hi són, tot es va normalitzant de mica en mica. En quin cas no es normalitzaria? Doncs sí, també és cert que hem de ser conscients de fer les coses d'una manera o altra, és a dir, hi han trucs perquè també els gelos vagin normalitzant-los. Una, entendre'ls, acceptar-los i saber qui seran sempre més. Jo penso que tinguent dos fills és important el fet de que sempre hi haurà baralles pels gelos. L'altra és que ja ho hem anat tractant a mesura que hem anat parlant dels germans, que és el fet de, segur que us ho han dit més d'una vegada, les mestres, les psicòlogues de l'escola, segur, que és passar estones a soles amb cada un d'ells. Jo penso que és potser la diguéssim d'alguna manera la pastilleta infal·lible, no? El fet de realment, de tant en tant, un cop a la setmana, dos cops a la setmana, intentar trobar un espai d'un, dos, tres minuts que et permeti tu conèixer el teu fill sense el marit, i sense la dona, i sense el germà o la germana, sinó la interacció entre tu i en aquest cas en Martí, l'Alba, en Marc i la Mireia, i una altra estona per, doncs, amb l'Alba, la teva petita, no sé com es diu.
La Marta.
L'Eloi. I en Marçal. Ui, en Marçal, si sap que no m'he recordat el seu nom, s'enfadarà. I aleshores, passar aquesta estona i també establir una mica, doncs, el coneixement entre uns i altres, i de fet també ens dona la singularitat dels germans, no? Poder conèixer amb com de diferents són i a la vegada com d'iguals són, no?
I això però ho tinc molt difícil, O sigui, qualsevol dels meus dos fills els està fantàstic, està amb mi, sempre i quan la mare no estigui en el mateix espai. O sigui, jo tinc per tradició, jo els dimarts a la tarda no treballo, els dimarts a la tarda me'n vaig al súper amb l'Alba. Disfruta com una boja. Però si hi hagués la mare, impossible.
Exacte.
Hauria d'anar amb ella a comprar i jo a un metre i de quan en quan em mira per saber que estic allà ja seria feliç. Però voldria fer-ho absolutament tot amb la mare. Si jo no hi soc, llavors és fabulós.
És fabulós.
Papi aquí, papi allà, fabulós. Però si no, impossible. I a casa igual, eh?
Però per això és important, saps, trobar aquest espai, perquè justament, si no, el Lluís m'ha donat una idea per fer un programa que em sembla que ens donarà per dos programes, que serà que convidaré a les parelles. És a dir, convidaré que vinguin per vosaltres els vostres marits i per vosaltres les dones, per veure també la diferència de com es viu la paternitat o maternitat amb un home i una dona. Però retornant al tema...
Jo soc molt femení al respecte, o sigui...
Sí. Però, saps, retornant al tema, doncs justament és això, no? O sigui, acabes d'exemplificar si jo no m'anés sense la mare, el meu coneixement de la meva filla seria molt limitat.
Sí, segur.
Limitat només al comportament que ella té quan hi som tots, no? En canvi, quan me l'enduc sola, descobreixo i faig fort aquesta relació d'ella i jo, i això em permet, quan arribo a casa i no em fan cas perquè ara tots es barallen per la mare, saber que hi ha un pòsit i que hi ha una relació amb qui ens ho passem pipa, ens ho passem bomba i hi ha interacció, no?
Inclús, perdona, diria que l'endemà d'haver anat al súper, noto que aquell dia si em busca una miqueta
més.
Dos dies després ja no se'n recorda de mi un altre cop, però si vaig els dimarts, el dimecres sí, quan arribo a casa és una mica més papa. Els altres dies jo entro i igual, si entres al gat. Deixa pòsit, però sembla que no tot el que jo voldria, no?
No, però sí, és cert, doncs, poder-ho exemplificar així, no? De dir, és que, no, ho diem i ho repetim molt, perquè realment és que va molt bé que tinguin un espai només amb cada un de vosaltres i per ell, és que, de veritat, els hi va molt i molt bé. L'altre, així, consell, allò, per anar acabant, que jo em sembla que és obvi, però que jo crec que també hi caiem tots, a la vegada no comparar, no? Això és potser el nucli més fort del gelos, no? Les comparacions, no? Perquè mira, jo l'altre dia parlava amb una amiga i em deia, mira, m'ha anat més bé perquè un és valent i l'altre és poruc. Aleshores, un és massa valent i l'altre és massa poruc. Però em va molt bé perquè un estira l'altre. Clar, jo li dic, mira, en Jofre puja les escales i tu encara no t'hi atreveixes. Pum, i puja les escales. Sí que és cert que és una bona manera de funcionar, perquè dius, mira, almenys em van seguint per pique, l'ha seguit. Però al final això no deixa de ser un inici d'una possible comparació més endavant. Per tant, en un inici sí que va bé per arrencar una miqueta el que va quedar més enrere amb segons quines coses, però també és cert que hem de vigilar, perquè les comparacions sí que fan molt mal, les comparacions, i el tema jutja, no? També el que dèiem abans, no? Quan és un problema de gelos, no jutja.
I també es creia molta rivalitat llavors entre l'una i l'altra, molta.
I a més, a veure qui ho aconsegueix primer, i centra en una dinàmica una mica més allò, deixeu-me dir una paraula ara que tinc aquí un professor d'anglès que no ens ho ha dit, però heavy, més pesada, més dura. Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta nit de dimecres aquí a fer-nos una estona de companyia i explicar-nos la vostra experiència. Gràcies per la sinceritat. La veritat és que justament el programa és potser el que li don joc, poder saber què ens passa i què hem viscut i com ho hem solucionat. Això, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I als oients que ens esteu escoltant des de casa, doncs com sempre us faig una referència bibliogràfica perquè aquella persona que vulgui aprofundir molt més en el tema, el títol és en castellà, ja sabeu doncs que a vegades no acabem de trobar tots els llibres que volem en català, però bueno, també sabem el castellà. L'anglès també, que això que m'acompanya un professor d'anglès aquí, l'anglès també, algun dia en donaré alguna en anglès, que es diu, el títol és Jo, siempre él,
Soluciones a los celos infantiles. Els autors són l'Adela Faber i la Elaine Matlich. Són americanes, però està traduït. I l'editorial és Alfaguara. La veritat és que està molt bé aquest llibre perquè ens dona moltes opcions de poder, doncs, de forma imaginativa, solucionar temes de gelos. I sobretot m'agrada perquè parla molt clar sobre el fet de la naturalitat de tenir gelos, i no només naturalitat, sinó necessitat de tenir-la per poder, doncs, madurar i créixer. Com sempre, també recordar-vos que esperem la vostra participació bé a través d'idees o bé, doncs, per voler venir a participar aquí amb nosaltres i tenir una xerrada d'aquestes que tenim a radio@santsaloni.cat.
I al Facebook.
Sí, perquè mai me'n recordo. Sí, hem obert una pàgina al Facebook que està allà fent-se una miqueta, que es diu l'Habitació dels Pares, per aquells que tinguin Facebook ens poden localitzar per allà. I, bueno, l'estem allò començant a arrencar, que també estaria molt bé, doncs, que la movéssim. I també recordar-vos que la repetició del programa serà el divendres de 10 a 11, que us esperem sempre aquí els dimecres, i que a més, si entreu a la pàgina web de la ràdio, us podreu baixar els programes que us hagueu perdut fins ara. La veritat és que són molt interessants. Dit això, moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per estar aquí amb nosaltres, i us espero dimecres que ve aquí, a la vostra habitació. Fins dimecres.